Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
Avui coneixerem l'Esmeralda Rourera i la Sònia Morell.
L'Esmeralda Rourera és actualment la presidenta Lleida del Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Ella és ramadera, cria vaques per al sector càrnic. L'Esmeralda havia treballat de professora de francès i com a documentalista al sector sanitari. Avui sabrem com, quan i per què va decidir apostar per la vida rural i ramadera i de com aquesta experiència ha canviat la seva vida. També ens acompanyarà la Sònia Morell. Fa 2 anys es dedicava al sector de la banca i avui té entre 200 i 400 porcs en una granja d'engreix. Un gir de vida radical per a una dona de Mollerussa que ha canviat la comoditat d'una taula i una cadira per la incertesa del sector ramader.
Doncs comencem amb l'Esmeralda Rourera. Gràcies per acompanyar-nos en aquest propòsit i benvinguda.
Hola, gràcies per convidar-me.
Va, que hem arrencat aquest propòsit amb el Boig per tu de Sau, una cançó. Per què l'has triada, Esmeralda, aquesta cançó?
Bé, perquè em recorda les meves arrels, les catalanes, les meves arrels rurals, la meva joventut, no? Perquè jo ja tinc 49 anys i...
Home, la joventut bueno, és a tocar encara, doncs.
Sí. I a més, estant a Joves Agricultors, doncs mira, forever, no? Per sempre.
Aquest Boig per tu de Sau per començar aquesta conversa. Que la Cid, demano avui el teu dia a dia... Com és, Esmeralda, com és un dia normal a la vida de l'Esmeralda Rorera?
Bueno, primer ens aixequem aviat, ara sobretot a l'estiu, perquè fa molta calor per la tarda i mirem de no treballar gaire o menys per la tarda. I nosaltres el que fem és primer anar a la granja i vigilar tots els animals, tots els vedells, els petits donem llet, donem una volta a tota la granja, fiquem menjar i mirem que tot estigui bé. Normalment sempre hi ha alguna cosa o una altra, no? Si algun vedell malalt o si falta pienso, pues s'ha d'encomanar. I bé, pues una mica fer la revisió de tota la granja i després pues ja passo cap a l'oficina i començo a preparar càrregues o preparar inspeccions o preparar factures o tota la tasca de l'oficina que també me n'encarrego jo.
Està al capdavant d'una explotació ramadera avui? És més feina de granja o de despatx?
Home, és més feina de granja, tot i que cada vegada ens fan fer més feines de despatx. Clar, pensa que nosaltres som una explotació ganadera, és com una empresa, és una empresa agrària.
Bueno, és una empresa, no?
Exacte, és una empresa. Llavors funciona com totes les empreses del món. Hi ha una tasca física i després hi ha una tasca de despatx. I doncs cada vegada hi ha més feina de controlar bé. Nosaltres tenim tots els vedells amb uns crotals a les orelles que han de quadrar amb el document físic que tenim, que és com el DNI, diguéssim, del vedell. Quan arriba un lot de vedells hem de comprovar que tots aquests números estiguin ben quadrats, els hem d'introduir al sistema perquè tenim un sistema informàtic que entre tots els vedells i els té tots controlats, tenim la data de naixement, la mare, la raça, el sexe, i bueno, i després pues, tots els moviments que fan aquests vedells, d'on venen, després quan els carreguem a on van, pues, han de quedar registrats, pues, si un se mor, hem d'avisar al nostre servei de recollida de residus perquè el vinguin a buscar i a part pues, hem de després controlar les dejeccions quan les traiem, on les portem, registrar-ho, després pues, si sembrem, perquè també tenim cultius i som agricultors, hem de sàpiguer les varietats i bueno, tota una sèrie de paperassa que sí que a vegades es fa feixuga, però bueno, és que va innata a l'explotació agrària. Clar. Oblidem-nos de que un pagès no ha de fer cap paper.
Clar, jo ara, escoltant-te, jo pensava, després en parlarem, tu fa 13 anys, diguem-ne, que vas decidir apostar, diguem-ne, com a mètode de vida i laboral, no? De guanyar-s'hi la vida en això. És un món que tampoc t'era desconegut del tot, però no sé si te l'imaginaves tal com és avui.
No, per res. Bueno, jo vic a Almenar. Almenar és un poble rural, és un poble gran, és un poble molt rural, perquè la majoria dels ingressos d'Almenar venen del món de la pagesia i de la ramaderia. Mm-hmm, hi ha moltes granges i jo, pues, claro, ho coneixo perfectament. Però entrar en una granja no hi havia entrat mai, perquè els meus pares eren el meu pare era sastre, després quan va plegar el tema de la sastreria es va ficar el tema dels bars, va agafar bars, i nosaltres hem set comerciants, o sigui, sempre hem tingut botigues i molt, doncs, els meus pares molt treballadors, els meus padrins, i clar, jo lo de les granges, vamos, en foto. I clar, no en sabia res. Sabia el que era un vedell, una vaca, d'on surt la llet, no com ara a Barcelona, que potser no ho saben tant els nens petits perquè no ho hem vist, però no, desconegut total.
Clar, jo deia, explicàvem abans, no? Havies treballat de professora de francès, o havies treballat... Sí. De quants anys vas estar al sector sanitari?
Pues jo crec que 12 o així.
12 anys?
Sí. Jo soc documentalista sanitària de professió.
Sí.
I després de tindre la meva filla, perquè vaig ser una mica precoç, la meva filla la vaig tindre amb 24 anys, dins de l'època, eh? O
sí,
sigui que la gent
sí,
se casava més tard i tal. I llavors pues, vaig estudiar quan ella era petita, que tenia 2 o 3 anys. Em vaig prendre algun any així per estudiar i em vaig treure això de documentació sanitària. I em va agradar molt, la veritat. De seguit vaig començar a treballar a l'Hospital Santa Maria i després me'n vaig anar a treballar a ILO, a la clínica del doctor Ferreruela, i vaig estar super a gust. A més, em vaig formar com a persona adulta ja, i em van ensenyar moltes coses allí perquè em van valorar molt la meva persona i la meva formació i em van ajudar a formar-me més. Vaig estar en congressos d'oftalmologia dedicats a executius a Estats Units, que me'ls van pagar a la clínica, i em vaig formar moltíssim. Després vaig estar ajudant a Camerún per muntar i per fer una prospecció d'una clínica que es volia muntar per cooperar a Camerún, i la meva vida, la veritat, ha estat molt interessant.
Clar.
I el de la pagesia no m'ho esperava
pas. No t'ho esperaves, clar. I això no, i escolta'm, no. Què et fa fer el clic? És a dir, per què una persona, diguem-ne, que té una vida professional, que com a mínim, tal com l'expliques, t'omplia, que t'era rica, que et permetia aquesta formació, aquest aprendre, no? I hi ha un moment en què fins i tot tu reconeixent que de família no et ve la tradició, diguem-ne, hi ha un moment que dius, escolta, no, mira, això ho aparco, no? Això s'acaba i ara... entro en aquest món de la ramaderia.
Bé, això ve arrel del meu marit. El meu marit sempre ha estat ramader i sempre ha estat agricultor i tenim un problema que és el relleu generacional a l'agricultura en general, ara més agreujat encara en aquests moments. I el seu pare, amb 80 i pico anys, encara estava donat d'alta, treballant, fent les duns, fent titular d'una explotació ramadera. I clar, això ja era una mica...
No era viable, no? El tros no. I 83 anys...
No, no. I fins i tot... Bueno, ell ara té 94 anys i ara ja no baixa, eh? Però fins als 87 o així encara baixava cada dia a la granja. O sigui que és
no, hi ha de controlar que ho féssiu bé, no?
Sí. I llavors el meu marit m'ho va plantejar. Escolta, ara tenim les xiquetes que són una mica a l'edat de l'adolescència, fas moltes hores, no sé què t'assemblaria d'incorporar-te com a agricultora i ramadera, i pues, em va semblar bé, la veritat. Nosaltres tenim aquí una oficina, que la vam muntar mentre jo treballava a Lleida, i pues, ja vaig dir, pues, venga, pues, som-hi, i me vaig tirar de cap sense conèixer ni el sector, ni el que havia de fer, ni res.
Avui,
però...
avui és un món gaire femení?
No,
avui,
encara
t'ho demano? Avui no.
No.
Per tant, entenc
no.
Que fa, què, 13 anys que vas fer aquest pas, aquest impàs
sí.
De temps?
Encara menys.
Encara menys.
Encara menys. Jo, mira, les dones al món rural sempre hi han set, eh? El que passa que no han set visibles, perquè de dones n'hi ha moltes.
Clar.
Que treballen. Porten la casa i porten la finca i ajuden al seu marit i porten la granja. Moltes. I sempre hi han set. Però no han set visibles, no han estat donades d'alta a la Seguretat Social, no s'ha comptat mai amb elles. Llavors... quan jo vaig entrar, les dones ja començaven a incorporar-se com a agricultores, però clar, potser més aviat per complement o per tasques més de tota la paperassa que dèiem abans, que s'han de fer. Però bueno, cada vegada ens hi hem ficat de cap, és una feina que la podem fer perfectament, ens hem format per això, perquè quan tu t'incorpores et formen, és com un cicle mitjà d'agricultura i pots anar aprenent i te fan tots els cursos que necessites perquè tu domines totes les tasques i tinguis tots els papers en regla. I bueno, i la veritat és que em començava a apassionar.
És un món atractiu el de la ramaderia i l'agricultura per les dones?
Per mi sí, perquè tot el que és cuidar els animals, cuidar, sí que el fet de després sacrificar-los, no? Però ho fem per un bé superior, no? Per alimentar-nos, perquè mengem 3 vegades al dia. Això no ens ho han canviat encara, encara que hem evolucionat molt. I el tema dels animals, les dones tenim una sensibilitat especial. Quan són petits, nosaltres tenim ossowín de porcs, que també tenim porcs, i entren en 3 o 4 quilos, i tot el maneig que pot fer una dona no és comparable al que fa un home, perquè té una sensibilitat diferent quan veu un animal o petit, quan el veu malalt, s'hi fixa més, els coneix més. Està demostrat això amb estudis, que les dones tenen un maneig més bo a l'hora de criar els animals més petits. I amb els vedells igual, quan entren els vedells petits, que pesen 40 quilets, que els acaben de despopar de les mares, s'han d'estar molt a damunt, s'han de vigilar, se'ls ha de donar la llet. No. Si no mengen, els has de forçar a menjar amb el biberó perquè han de menjar i si no es morissin. Tot això és molt agraït i és molt bonic, perquè el contacte amb els animals, en la natura, a l'aire lliure, és molt bonic.
També clar, però en canvi també tota una part potser més física o més dura o més desagraïda, no? Que és per entendre'ns, la imatge clàssica, no? Encara ara del pagès o del ramader de pell curtida, no? Cansat, que segurament no juga a favor, no?, d'aquesta incorporació de la dona en aquest món.
Exacte. El pagès i el ramader tenen una vida molt dura perquè treballen les 24 hores o estan disponibles les 24 hores dels 365 dies de l'any. El treballar a la intempèrie és molt dur, tant els agricultors com els ramaders, i després és que posem en perill tot el nostre capital, tot el nostre patrimoni sempre, perquè per fer un animal necessites molt capital a darrere. I a vegades els preus no ens acompanyen i sempre hem d'estar patint i el temps no acompanya, ara ja sequera, sempre patint pels cultius, sempre patint pels animals. Bé, jo me se mor un animal quan marxo un dia de fora i me costa 1.000 euros. I si no, tenim molts problemes.
Et costa 1.000 euros i a vegades fins i tot la sensació...
Hem de tirar endavant.
No, sí. Et costa 1.000 euros i a vegades la sensació d'haver fallat tu, no? O de dir, és que
exacte,
estic aquí cada dia, no? I per un dia que he hagut de sortir o que he anat a fer això perquè ho havia de fer, o, escolta'm, fins i tot perquè potser a nivell personal has dit, escolta'm, doncs va, mira, és igual, he de fer això, em ve de gust, ho faig avui, no? I passa allò i dius, ostres...
Sí.
El dia que he triat, no?
Sí, el maneig és molt... S'ha de ser molt curós amb el maneig. I llavors, pues, espera que me s'ha connectat això. És molt complicat. Després no, tenim un problema afegit que no trobem gaire mà d'obra, també. Tot el que no et puguis fer tu, si has de trobar gent, costa molt, cada vegada més. La gent està buscant d'altres professions que són més còmodes, diria jo, que m'agrada molt dir això, una professió còmoda, com és un funcionariat, o un horari de matí, o un horari... És veritat?
No, la gent, fa el camí que tu vas fer, passa que el vas desfer un
exacte
dia.
Exacte, sí. Les meves filles no... Jo els hi vaig proposar d'incorporar-se, però que va, no volen saber res, això de treballar tots els dies...
Ho han entès, elles? No sé, és a dir, elles que t'han conegut, diguem-ne, fent aquest trànsit, no?, i dedicada a això, que segurament n'heu parlat a casa més d'una vegada, no? Escolta, mira, doncs jo estava al sector si feia això, no?, i anava als Estats Units, i aquest congrés i tal. Elles han arribat a entendre que fessis el pas, o encara et diuen, és que mama, no ho entenem, si feies allò, per què no hi vas seguir?
Ja, jo tampoc ho entenc a vegades, perquè amb tot el temps que ha caigut ara últimament, penso, hòstia, el nove que estava per allí, no sé què has fet, Esmeralda, de posar-te aquí a la ramaderia. Tot i que m'ha permès de conèixer un sector molt necessari, molt agraït i de molta col·laboració. A banda, jo he pogut entrar al JARC, que he tingut l'honor de ser la vicepresidenta, la primera dona, després la presidenta territorial de Lleida, i això m'ha permès fer molts contactes, aprendre molt, poder aprendre cada dia per ajudar el sector i reivindicar i estar als llocs i conèixer les normatives, i això no està pagat. És com un màster d'agricultura gràcies al JARC, que això és impagable.
Ara parlem de la teva entrada, del teu pas i del que estàs fent al capdavant d'aquest sindicat aquí a Lleida. Estem parlant avui al propòsit amb l'Esmeralda Rourera. Ella avui és presidenta del Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya a Lleida. Ara fa 13 anys, després d'una vida dedicada al sector sanitari, va decidir que entrava de ple al sector de la ramaderia i l'agricultura, i avui estem parlant amb ella d'aquest pas i del que avui implica també ser dona i estar en aquest món. Ara li demanarem pel seu pas pel sindicat, de per què volia i és presidenta d'un sindicat ramader i agrari, i de com s'està vivint la situació actual tan i tan complicada. Abans hi posem una mica més de música, també escollida per l'Esmeralda. Hem començat amb el Boig per tu de Sau, i ara sonaran els U2, With or Without You.
You.
Aquest With or Without You dels U2, fan dels U2 o no?
Sí, sí, fan sí? dels U2. Sí, a part triada especialment, eh?
Ah, sí? Perquè home, per què?
Sí, sí, perquè el dilema que planteja aquesta cançó, no?, sobre la beguda, no?, el problema de l'alcohol, sí. Jo m'ho porto al meu territori, i és el dilema de l'agricultura, no?, la passió que pots sentir per l'agricultura i la ramaderia, i l'odi, no?, que pots per quan no et surten les coses bé, quan veus que tot l'esforç que fas cada dia no té fruit, i el desmoralitzament en general, no?, de quan hi ha aquesta pandèmia que vam estar 2 anys sofrint augments de costos més petits, i ara amb la guerra d'Ucraïna...
Ara és un d'aquests moments?
Sí,
dolents,
és un moment
diguem-ne.
Dolent i perllongat amb el temps, perquè fa l'augment de costos no ve de la guerra d'Ucraïna, ja ve de fa 2 anys enrere a causa de la pandèmia. Llavors es va veure que l'agricultura i la ramaderia eren un sector essencial, perquè quan vam estar tancats, pues, sort en vam tenir del menjar de proximitat, i de tot, sí, nosaltres no vam parar de treballar. I clar, quan veus que cada vegada te guanyes menys la vida, que no pots alimentar els teus fills, que no pots donar continuïtat en aquesta suor i en aquesta tasca tan dura que estàs lluitant, estàs invertint cada dia per poder seguir complint les normatives... veus que te se'n va tot a Norris, dius, què faré jo? Pues quan me jubile, pues això ho hauré de vendre, ho hauré de llogar, o ho hauré de tancar, perquè és que no té viabilitat, no tinc relleu. I clar, és aquest amor-odi, no? Perquè l'alegria que tens moltes vegades, pues quan les coses et van bé, que veus que creixes, que veus que els teus animals són majos, que vull dir que estan ben criats, que donen el fruit i el preu és bo i t'acompanya, i pues, dones vida a tota la comarca, vas a les botigues, però ara no és aquest moment.
Ara estem en un moment que és el contrari, no? Crec que fins i tot en el teu cas, no?, en el vostre cas, heu acabat sacrificant animals, no?, fins i tot perquè amb els preus actuals de cereals, electricitat, no és sostenible. Sí.
No és sostenible. Jo sempre dic que això de la sostenibilitat és que vaya parauleta que ens hem inventat.
Bueno, podem dir-ho més fàcil, els números no surten, o hi perds quartos directament.
Exacte, no, però que diuen sostenibilitat ambiental, però econòmica també. És el problema que tenim els agricultors. I diuen, no, és que els agricultors sempre esteu queixant. No, és que no és que ens queixem. Nosaltres ja som positius. Ja mirem la pagesia i l'agricultura i la ramaderia són les professions més antigues, jo crec, des de l'època neandertal.
No, són la base de la civilització, sí. No? Així s'ha explicat, llavors, com a mínim.
Clar, llavors, de sostenibles, i sempre ho hem set. Sempre ho hem set. Perquè nosaltres ens hem dedicat a cuidar el territori, a fer menjar. Nosaltres fèiem menjar per alimentar-nos. Bueno, després amb l'evolució i tal, pues sí que s'ha fet pues una empresa. No, el que no podia ser és que no guanyéssim diners. A la Segona Guerra Mundial, la política agrària comuna, quan se va implantar, va ser per garantir l'alimentació d'Europa, perquè no estava garantida, i per això se van començar a donar ajudes a determinats sectors des de la Comunitat Europea o des dels seus inicis, per poder tindre la sobirania alimentària aquesta famosa, que també ens omplim la boca,
sí.
I que realment no la tenim garantida. Llavors, tot això té molt de relleu ara, perquè ens veiem que per una guerra que és super trista i pues, bueno, en contra totalment, que una guerra que està a molts quilòmetres ens afecta a nivell mundial, o sigui, estem tots interconnectats. Una guerra que fa que es desplomin les borses, que puja el cereal al mil, que trontolli tota l'economia mundial. I llavors diem, i de menjar, què passarà? Si no tenim cereal per alimentar els animals, cada vegada la població creix més. No
tindrem... Passa que és una roda, que aquesta roda és impossible
exacte.
De resoldre,
és impossible,
no? És a dir, si tu tens animals, com és el teu cas, tu pots plantejar-te no dependre del cereal ucraïnès, no és viable ara.
No, en aquests moments no. I després nosaltres vam començar amb una explotació de 500 animals, i com que havíem d'anar invertint per complir les normatives, hem tingut que anar creixent sosteniblement per poder ser rentables, per poder ser viables econòmicament. Llavors, clar, ara ens vam ficar en una explotació de 1.200 vedells, però clar, per moure tota aquesta roda, quan els animals han d'estar 8 mesos a dins de la granja i alimentar-los i pagar els medicaments i pagar les persones que t'ajuden i pagar la palla i pagar tot això, l'aigua i tot el demés, doncs necessites un circulant que és enorme i només que te falli, en un any te pots arruïnar completament. Llavors, quan portes 2 o 3 anys perdent diners, doncs pues, clar, dius, pues, ei, 8 mesos, jo no. Jo si me surt una càrrega en 3, els envio a l'escorxador. I com que cada vegada s'estan entrant menys vedells, doncs pues, hem tingut la possibilitat de vendre'ls abans. Perquè si no hi hagués la possibilitat, pues no els podríem vendre, la veritat.
No, no, clar, evidentment, i són moments en els quals, doncs, evidentment, s'ha d'intentar aprofitar, perquè al final el que hi ha en joc és l'economia familiar, la pervivència, no?, de la pròpia explotació. Estem mantenint aquesta conversa amb l'Esmeralda. Abans, Esmeralda, explicaves, no, tu mateixa, però si he tingut l'oportunitat fins i tot d'estar en un sindicat com Jarc, que ara estàs com a presidenta del Sindicat de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya a Lleida. Dic, home, si ja és poc, estadísticament parlant, baix el nombre de dones, diguem-ne, que hi sou reconegudes, que ja tu mateixa deies que les dones sempre hi han estat en aquest sector, encara sou menys les que teniu un càrrec com el que tu tens al capdavant d'un sindicat agrari. Per què hi vas voler posar la banya, també, aquí?
Bueno, jo de... Ja sóc una persona molt, molt així, no? Molt oberta i amb ganes de fer coses i de canviar coses, no? Que no em semblen justes o que no em semblen bé. I bueno, jo, de fet, he d'agrair totalment al Jarc que jo em pogués incorporar, perquè gràcies a ells em vaig incorporar i vaig entrar en aquest sector i sempre he anat a la vora d'ells. El que tenia clar és que havia d'anar acompanyada d'algú, d'algun gestor, que m'ajudés a créixer i a tirar endavant la meva explotació, i si no hagués estat pel Jarc no ho hagués pogut fer. A part, tota la informació i tot l'assessorament que ens donen ens ajuda molt a cada vegada tenir més informació i tenir més eines per poder créixer sosteniblement i ser viables.
Es deixen manar fàcil els joves agricultors i ramaders homes de Catalunya?
Bueno, jo tinc molta sort. La veritat és que, clar, sóc l'única dona. Llavors...
Ets l'única?
Sí, sí, bueno, o sigui...
L'única i t'han fet
com a
jefa,
vicepresidenta o vicepresidenta. Nosaltres tenim una estructura molt transversal a Jarc, que això també és molt d'agrair, sí, és molt fàcil. Llavors, no som piramidals. O sigui, que tots, cada cap sectorial, per exemple, pues, té tota l'autonomia que vulgui dins la seva cap sectorial i domina el tema perfectament. Llavors, clar, jo la por que tenia era pues, la meva desinformació, perquè jo dic, hosti, pues, jo no sé res. Jo què diré, de fruita o de porc? Pues, perquè jo tinc una explotació de porc molt petita i jo no sé què defensem o què... Clar, llavors em van explicar, no, nosaltres som transversals. Cada sector, potser tenim 35 o 40 caps sectorials, i cada cap sectorial, i tenim dones, els caps sectorials, com a caps, tenim la Roser Serret, que és de la llet, també, pobres, que estan passant uns moments molt complicats amb la llet, que val més un litre d'aigua que un litre de llet, això és que és vergonyós.
I, de fet, bastant i... més.
Sí,
més del doble, de fet.
Bueno, ja no he volgut dir més, per no...
Ja ho dic jo, ja ho dic
per
jo.
Per ser positiva, però és que no sé per on agafar-ho. I tenim també la del sector cunícola, que cada vegada som menys, la una altra rosa també. I jo crec que som 3 dones als caps sectorials, i la d'agricultura ecològica potser. Però poques, no? I llavors, clar, com que són d'uns altres sectors i són d'altres comarques, doncs jo tampoc no les... La Roser sí que la coneixo més, però no ens veiem massa. Però... Clar, jo tinc molta sort perquè tinc uns companys, però de veritat, adorables. A més, el president nacional, al ser de Lleida, doncs, també me va molt bé perquè m'ha ajudat molt i m'ha introduït molt. I com que sóc dona, és el que et dic. Primer, que com que sol n'hi ha una, no me puc aparellar amb gaire gent, saps? I també, doncs, al ser dona, també han intentat doncs, cuidar-me i doncs, m'he sentit molt, molt arropada, que dic jo. I, doncs bé...
En algun moment, i aquests darrers temps, tal com està la situació, t'has plantejat de tirar la tovallola i dir, escolta'm, això no sabem com anirà, jo estic aquí, el meu marit hi és, escolta'm, jo potser diversifico, vaig cap a una altra banda i garantim un futur?
No. No, no, mira, no m'ho he plantejat mai, tot i que ho passem difícil, eh? La veritat és que ho passem difícil. Perquè és que què farem? És que ara en aquests moments, el meu marit té 55 anys, jo 49, què farem? Sí, i amb la falta que fa, lo de l'agricultura, és que l'hem de defensar a mort. Hem d'anar a buscar tot el que puguem per poder garantir la sobirania alimentària del nostre país. I és superimportant, perquè és que si no, no... els pobles quedaran despoblats. Va circular pel no sé si pel YouTube o per les xarxes un vídeo de com seria Catalunya, o potser a TV3, com seria Catalunya si n'hi hagués vaques. I bueno, el marc que plantejava era una devastació total, els pobles petits abandonats, que n'hi ha un munt, eh? Tenim un despoblament
I tant.
Bestial, bestial. Els pobles, els boscos tots bruts, perills d'incendis, si no fossin pels agricultors... Mira, avui a les xarxes he vist una notícia d'estos focs que cremen Artesa de Segre, i deien per les xarxes, demà a les 8 tots a llaurar, que no podem parar el foc.
De bé, perquè de fet hi ha hagut una crida del govern a fer-ho, sí, efectivament.
I tots els pagesos, com col·laboren, com ens unim, com treballem, tots els sindicats hauríem d'estar units perquè és que tots demanem el mateix i en aquests moments estem en perill d'extinció. I hem de ser positius, mirar de donar valor al nostre futur i intentar que el jovent es quedi als pobles, perquè se viu molt bé als pobles. Jo m'encanta ser de poble. Sí, sí.
Esmeralda, un plaer haver-te escoltat avui aquí al Propòsit. Molta sort i no defalleixis.
Vale, doncs moltes gràcies.
Que vagi molt i molt bé l'Esmeralda Rourera, que és presidenta del Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Ella fa 13 anys va decidir que deixava el sector sanitari per encarar la seva vida al sector ramader, de la ramaderia, i tant si ja ha arribat i continua lluitant, no només per la seva explotació, sinó també de manera conjunta a través del sindicat, on fa també tant i tant de temps que s'hi ha implicat. L'Esmeralda Rourera és una de les dones del país que han decidit fer el pas d'apostar per aquest món rural com a mètode de vida, un camí que també va seguir la persona que coneixerem a continuació. Ella es diu Sònia Morell, és ramadera del sector porcí, està a l'associació Dones Món Rural i també volem conèixer el seu testimoni i la seva experiència, així com escoltar la seva música, per exemple, aquest Elefants d'Oques Grasses. L'Associació Dones del Món Rural es va crear amb l'objectiu de donar a conèixer, a donar visibilitat a la feina que estan fent aquestes dones que han decidit apostar per dedicar-se a la ramaderia, per fer-ho també a la pagesia. Avui n'estem coneixent alguns casos, penseu que són molt poques encara, eh? Són tot just un 20% les dones que, des d'un punt de vista professional, decideixen apostar per un sector, com és el cas del sector primari, aquí a casa nostra. La Sònia Morell és una d'aquestes dones. Sònia, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Què tal? Bon dia, gràcies a vosaltres. Per donar-nos no es veu.
No, home, no, només faltaria. Si jo et demano per què té sentit animar les dones a apostar per aquest món de la ramaderia i de la pagesia, tu què em diries?
Ostres, jo, a veure, el primer és perquè a mi em dona uns avantatges que potser no em donen les feines més tradicionals, entre cometes.
Quan dius avantatges, més... a què et refereixes?
Doncs que la meva ment està com a més tranquil·la. és com una pau mental. Jo disfruto cada dia, jo vinc del sector de la banca i clar, no es pot comparar, no? A part que són... Jo parlo amb el meu cas en concret, que estic a ramaderia.
Sí.
Les feines, bueno, hi ha unes feines que són més rutinàries, però a mi l'anar cada dia a veure els animals, el meu pare se n'en riu, però jo hi parlo... ostres, a mi em gratifica molt més. Els problemes que em poden portar no són mai els que ens pot portar una societat, no?
Quants anys has treballat a la banca? Quant temps hi has estat?
No sé. Ui, si hi ha uns quants. Jo suposo que se'n va cap als 15.
Cap als 15? Sí. I tu a la banca hi vas acabar perquè en algun moment vas tenir clar que aquell era el camí professional que volies emprendre?
Jo a la banca vaig acabar perquè va arribar el Covid. Sí. Crec que era una època en què jo tenia molt clar on no volia arribar amb el sector de la banca. Llavors tenia molt clar que la meva feina allà era com que bueno, estava contenta, estava a gust, era molt feliç. Crec que és una de les feines que més m'ha agradat. Però quan va arribar el Covid, el meu pare té 76 anys, 3 ictus, 2 estents, herniat, operat, reniat, i li va agafar com a por, perquè era pagès, tenia les terres i portava la granja. I llavors va ser com un... A veure, hi havia molt desconcert, hi havia molts interrogants quan va vindre la pandèmia, que no se sabia com aniria tot plegat. Llavors em va decidir o vaig dir, vinga, va, no et fiquis nerviós, jo t'ajudo. Jo a l'octubre deixo la banca. Jo era autònoma també, a part d'estar al sector bancari. Uh-huh. Deixo la banca i el que faig és... T'ajudo doncs, amb el tema de la granja. Les terres no, perquè evidentment aquesta gent que tota la vida havia sigut treballador no el pots deixar sense fer res. Uh-huh. Li has de donar alguna responsabilitat. I llavors vaig dir, bueno, doncs jo em faig càrrec de la granja, tu de les terres, però jo t'ajudo. I va ser quan... Bueno, vaig fer... És que no en tenia ni idea, vaig fer un canvi de...
Clar, no, i tu, més enllà que el teu pare hi fos, tu tenies alguna vinculació amb la part... Dius que et vas centrar en la part de la granja. Tu, la granja, per tu la granja, fins que fas aquest pas, deu fer un parell d'anys, la granja què era? El lloc on treballava el teu pare, però tu no hi anaves o poca relació hi havies tingut o no t'havies plantejat mai com funcionava, què necessitava, què s'hi havia de fer...
No. Jo no tenia... Bueno, la granja es va fer quan jo tenia 5 anys, en tinc 47. Sé que, bueno, doncs ha sigut un mitjà d'ingrés i de treball de la meva família i jo la granja, doncs, era el meu pare el que anava a la granja. Sí que hi havia l'horta i així, hi anava, però, bueno, sabia que estava allà, però no és un tema que jo hi tingués la vinculació. De petita, quan era més petita, sí que ens hi feien anar a mi amb la meva germana si els meus pares volien marxar algun dia. Però estic parlant de quan tenia 16, 17 anys, jo. No ara no, cadascú té la set, bueno, tenia la seva vida muntada i la granja formava part de era del meu pare.
Quan vas fer aquest pas, tu tenies clar que funcionaria? O no les tenies totes?
No, jo tenia clar que funcionaria. L'altre és que, perquè, bueno, he agafat un negoci que, com aquell qui diu,
no, quan
estava
quan
en
dic
marxa.
Que funcionaria, no em refereixo fins i tot a si surten els números, eh? Dic, sí. Si a nivell vital teu, diguem-ne, si feies aquell pas gaire convençuda de que jo... seria per fer-lo i assumir-lo durant temps, o era una mica, bueno, ho provarem, però tampoc ho tinc gaire clar, això.
Jo crec que ho vaig fer més per la part emocional. Crec que ho vaig fer més de dir, crec que el meu pare necessita ajuda, m'hi fico. No em suposava res, a dir, em suposava l'esforç de... bueno, és anar cada dia, no hi ha ni festius ni res, ni caps de setmana ni res, vull dir, ells mengen cada dia i has d'anar cada dia. Llavors sí que em suposa com un canvi amb la meva activitat d'oci, i vacances i tot, i són necessitats que has de cobrir pels animals, no? Aquesta part sí que veia que m'afectaria. També sabia que tenia el recolzament, doncs, del meu pare, que encara està en actiu, tot i que no, que passen els anys i jo veig que el pobre home, doncs, fa el que pot i més, no? Però l'actitud i la voluntat és el que compta. Jo el que no sabia si ho podria aguantar, perquè a part del sector de la banca, com he comentat abans, soc assessora d'estil i o assessora d'imatge. Llavors era com que jo, quan ja ho comentava...
És un canvi molt, 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 molt gran, eh?
Sí, és que se n'en reien perquè em deien que aniràs a la granja amb talonets. Clar, jo sóc de les que, per exemple, al moment de menjar el pollastre, el moment de treure la pell del pollastre, ho agafava com aquell que diuen pinces. És molt diferent per la granja, doncs, els animals, l'olor no em molesta, procuro que no se m'impregni el cos, però, clar, allí veus de tot i trobes de tot.
Clar.
I la veritat és que m'he sorprès a mi mateixa perquè coses que... M'he sentit molt orgullosa perquè coses que em pensava que jo no seria capaç de portar, de dur a terme, doncs, no hi ha cap problema.
En quin sentit? En què, per exemple?
Doncs, a vegades... Són animals, són molt primitius. A vegades que quan hi ha algun animal que es mor, sobretot ara a l'estiu, és molt fàcil que s'inflin. I són molt curiosos, fiquen el nas a tot arreu. Si s'inflen i fiquen el nas i poden rebentar-lo, jo no sé si estava preparada com per veure un porc.
Eres víctima
de... Els veterinaris sí, però jo no.
No, clar, evidentment. Però potser eres víctima del teu propi prejudici.
Sí. Sí. Mm. Sí, i me n'he donat que tot és mental, eh? Perquè en un moment puntual, quan tu veus que hi ha hagut, quan, bueno, que ja m'ha passat, no? Quan he trobat l'ocasió a la granja que hi ha hagut això, doncs no he tingut cap mena de mirament i he fet el que he convingut, eh?
T'hi has posat i s'ha fet i s'ha treballat,
sí,
no?
Sí, com si veig que hi ha un animal que bueno, que, ostres... Els observo, els miro molt, observo el seu comportament, que jo crec que és una part que sí que això...
En canvi, malgrat això, no, quan hem començat a la conversa em deies, malgrat tot, no, i després d'aquests 2 anys, ara sóc conscient que això m'està omplint o m'està donant una cosa que els 15 anys anteriors, sí, per exemple, no havia aconseguit. I això no vol dir que, evidentment, hi hagi aquests moments complicats com aquest exemple, no, d'això que em dius, ho he sigut capaç de fer, però bueno, ho has hagut d'enfrontar, no?
Sí, els moments complicats crec que són els que et fan la feina més distreta o diferent, perquè si no, en el meu cas, que és en greix, a mi venen els porquets petitets i el que fem és alimentar-los, no?
Uh-huh.
I cuidar-los i intentar que el temps que estiguin allà amb mi estiguin el millor possible. Llavors, clar, el que hi hagi aquestes complicacions o que tu veguis que hi ha algun problema, doncs... entre dos d'ells, el que hagis d'anar fent millores a dintre. Jo penso que totes aquestes feines són les que et fan diferent la feina que faci. No seria molt rutinària.
Quants animals tens ara?
Jo és poquet, que per això són 600 caps.
Bueno, no està malament, eh?
No, però...
Ja sé que hi ha explotacions
clar,
molt més grans,
sí,
eh? No, no.
Exacte,
soc plenament conscient, però vaja. Sí. El teu dia a dia d'avui s'assembla gaire com havies imaginat que seria? Quan vas fer aquest pas, hi ha un moment que tu li dius al teu pare, mira, papa, va, fem això, vinc cap aquí, no? Tu em dius a l'octubre de fa un parell d'anys, deixo sí. la banca i m'hi poso. Clar, tu vas fer aquest pas, suposo que vas pensar com seria la teva vida per decidir, vinga, ho faig. Avui la teva vida s'assembla gaire a com creies que seria?
Sí.
Sí?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, per, suposo també perquè veia el temps que hi dedica el meu pare. A mi amb aquests caps que hi ha a la granja em suposa de feina 2 hores al dia. Llavors, clar, tinc marge per fer d'altres coses i per fer d'altra feina. Em pensava que ho portaria, la veritat és que em pensava que ho portaria també pitjor al moment de ser... Soc molt creativa, tinc una vena molt creativa. I aquesta vena creativa és la que em fa a vegades ser dispersa. I tot el que és pel meu caràcter, per la meva manera de ser, el ser disciplinat em costa i és un sobreesforç per mi.
Escolta'm, la creativitat i l'assessoria d'imatge l'has pogut portar a la granja d'alguna manera o no?
Sí.
Sí? A veure, sí, com?
Sí, és un projecte, és que el meu cap no para de funcionar tampoc, eh? És un projecte que tinc una companya que jo li deia la Barbie Grangera.
La Barbie perquè... Grangera?
Sí, però li deia la Barbie Grangera perquè, doncs, perquè és una noia que té cercle tancat, és ramadera i agricultora, té cercle tancat. Cercle sí. tancat vol dir que hi ha les mares, hi ha els lletons, fa l'engreix i després sí, surten, sí, sí. no? Clar, és una noia rossa, és la típica una noia que... Bueno, per de tipologia, doncs més així, més femenina, més femenina.
Dona l'arquetipus per no estar en una granja, diguem-ne.
Exacte. Llavors, per això li deia jo la Barbie Grangera, no? Però ella s'hi ha d'enseminar, porta el bisturí a la butxaca i s'hi ha de tallar, bueno, s'hi ha de mirar alguna cosa, doncs no ho ha fet alguna analítica, no té cap inconvenient, no? I ella me deia, Sònia, hi ha un problema amb aquest sector que no hi ha roba laboral femenina. Fem algo. I jo la veritat és que me l'escoltava, però no n'era conscient de la necessitat que hi havia. I el segon dia que vaig entrar a la granja, que estava amb el meu pare i em va dir, bueno, em va donar un mono, una granota, no? perquè me la fiqués, i vaig veure que perquè m'anés bé d'esquena i del pit, el tiro del mono, m'anava baix al genoll, sí. em va donar un cordill, me fico un cordill lligat a la cintura, em fico les botes, un gorro de natació al cap, perquè clar, tinc una melena i tinc un cabell molt arrissat. El gorro de natació al cap, la mascareta, em vaig veure i pensar, però què és això? Si som al segle XXI i això no ha evolucionat.
Bueno, potser quan... no ha evolucionat pensant en vosaltres, no? Segurament. Aquest era el problema,
i,
no?
I pensant en l'home, tampoc.
Tampoc.
Però no es va quedar amb que hi havia una granota, la poden fer... ha evolucionat amb els colors, amb l'ave groga, verda, vermella, blanca...
I potser el teixit i poca cosa més, no?
No, i ni el teixit, perquè el teixit no deixa de ser una sarja rígida que fa molta calor i si és... Vull dir, si no... Si bueno, són descarts...
Setmanes com aquestes deu ser dramàtic, no?
Molt, molt, molt. Molt, sí, sí. Llavors, res, amb aquesta noia, doncs sí, hem tirat aquest projecte endavant i ho estem fent, hem registrat un model utilitari i hem convertit doncs, aquesta peça laboral en femenina.
I enmig de tot això, a més, la Sònia Morell no només va decidir que deixava la banca, que se n'anava de cap cap al sector de la ramaderia, sinó que a més acabes entrant també a l'Associació Dones del Món Rural amb aquestes ganes Exacte. De lluitar i de visibilitzar, no?, la feina i el que feu les dones que esteu en aquest sector, que sempre hi heu estat, no?, però segurament invisibilitzades també aquí.
Sí, jo crec que la funció principal, entre d'altres, o la feina que ens queda a fer realment és que se'ns doni més visibilitat, de que ja no que se'ns reconeixi, perquè per reconèixer-nos crec que només és qüestió de temps i que, bueno, i si se'ns fa visible ja serà una manera de que se'ns vagi reconeixent la feina que fem. I per altra banda crec que una de les coses que seria molt important que fes la societat és que no ens tractés com a diferents, és a dir, que ens tractessin de forma normal. Crec que és un dels motius pels quals la dona ha de lluitar més dins aquest sector, perquè és molt estereotipat amb el sector masculí, no? És una feina... Antigament la dona estava vinculada tot al tema agricultiu i ramader, però no era tan visible com ho és ara, i sempre hi ha hagut dones vinculades a dins d'aquests sectors.
Avui,
però jo crec que ara...
Dies.
No, dic, crec que ara toca, doncs, que siguem més visibles.
Avui hem intentat afegir-hi un granet en aquesta feina, un granet de sorra, des d'aquest propòsit aquí a Ràdio Estel, avui compartit en aquest tram final amb la Sònia Morell. Bona feina, molt d'èxit també en els projectes.
Moltes gràcies
vinculats a la teva creativitat transportada al sector ramader. Molts d'èxits, que vagi molt bé. Gràcies per haver-nos acompanyat. Avui acabarem el propòsit amb una altra cançó escollida per la Sònia Morell. Hem començat amb Oques Grasses, Elefants, i ho deixarem amb Sargento de Hierro, de Morgan. I ja ho sabeu, si ho voleu, la propera setmana ens retrobem aquí al propòsit.
Voy a pensar en ti, no olvidar tu nombre, creo que me perdí, no sé por qué ni dónde. Tengo nubes en los ojos y en los recuerdos humo. Tengo los pies rotos y en la garganta un nudo. Ven a mí, yeah.